mescles de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge de Kia als qui dubteu. Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un cotxe per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com.
Kia, movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Dos minuts per sobre de les 9 del matí, comencem la nostra tertúlia. Saludem la Marga García. Què tal, Marga? Benvinguda.
Moltes gràcies, molt bon dia.
I el Marc García,
bon
què
dia.
Tal? No sou família, no?
No som família.
No, però
quin
mira...
Quin és el teu segon cognom, Marga?
Domínguez.
Ai, quasi.
També és molt
potser...
complicat.
No, no, dic perquè potser coincidia amb les tres inicials, M, G, però no, l'última no.
És veritat que García n'hi ha molts,
som
no?
Cosins,
i, però els anem ajuntant aquí a diferents persones del Prat i estem a l'espera del Jordi Gili, que és doncs, col·laborador honorífic, sí, i com que sempre el destorbem, doncs també li perdonem quan ve una mica més tard perquè ens salva moltes vegades. Volíem començar, doncs, evidentment, recollint la fotografia de les portades dels principals diaris, que són les manifestacions amb motiu del 8 de març, que es van celebrar a Barcelona, i al Prat recordem, doncs, que es va fer aquesta marxa reivindicativa i l'acte central que va passar al Cèntric Espai Cultural per temes climatològics i que també va plegar, doncs, molta part del moviment feminista de la ciutat. Continuem a reivindicant el 8 de març, encara continua sent més necessari que mai. Dèiem la setmana passada que tant de bo arribi un dia on aquestes manifestacions no hagin de fer-se, no haguem de sortir a reivindicar els drets bàsics de les dones, però sembla que, no sé si en els últims anys, més que mai, no?, s'està donant passes enrere en la igualtat i en aquesta lluita pel feminisme. Marga, no sé tu com ho estàs vivint, també des de... No? Des dels teus inicis també reivindicatius i ara
sí.
Com veus la societat actual i sobretot aquestes enquestes, no? On veiem que els homes joves no se senten identificats amb el feminisme i que fins i tot validen alguns discursos d'odi cap a aquests col·lectius, validen discursos que són més del relat que de les dades.
Realment és que a vegades mires les enquestes i dius això serà veritat o no, perquè sabem les lectures que es fan, no? Però jo crec que reflexa molt bé la realitat en la que estem vivint. Vull dir, no només en gent jove, que és, jo crec que molt difícil d'aturar i fa molta por, sinó que gent de la nostra edat, no? Ara continuen veient, ho han perdut aquest sentit que veiem de la lluita i que anaven assolint alguna responsabilitat i tornen a veure, no?, aquestes actituds com normalitzades. La veritat és que fa pena. Ja no dir por, que fa por perquè les dones en tenim por per moltes coses, no? Però fa pena perquè fa tants i tants anys que estem lluitant per aconseguir la igualtat, diguem-lo així, que realment no sé, m'he perdut en algun moment jo de la història, que veure com hem tornat enrere, no?, d'aquesta manera tan bestial, no? Perquè fa cosa veure aquests discursos dels nois, inclús de les noies, que això és el que m'ha sobtat o em va sobtar més, no? Noies que estan donant per normalitzades actituds masclistes, no? Bueno, és que me mira el mòbil, és que m'estima. No, és que m'estima molt, o sortir amb determinat tipus de roba, no? Bueno, no, és que no vol que... Oi, això, la veritat és que, no sé, amb tots els esforços que han dedicat a aquesta lluita des de les escoles també, des dels centres educatius, no sé, ens hem perdut i no sé per on.
Es parla molt de les xarxes socials.
Sí,
és veritat que les xarxes socials, tots els discursos també són més subtils, fan servir d'altre tipus d'eines per arribar, no? Ara es va parlar molt de les tradwives, no?, d'aquestes dones que cuinen a casa, que fan els pastissos, que fan la pasta des del minut zero, no?
D'on treuen el temps per gravar tots els vídeos, no, aquestes tradwives? Jo...
Bueno, perquè són multimilionàries pels seguidors que tenen.
Ningú veu la trampa aquí. O sigui, és que ningú es pregunta... O sigui,
però és bastant subtil, no, per clar, aquest,
és que, és una enganyifa,
amb aquesta estètica, sí, no?
És una enganyifa. Bueno, parlo de les tradwives en aquest
sí,
cas,
sí.
No? És que jo no ho sabia fins que la meva germana, que li agrada, em va passar algun vídeo i tal, i, ostres, però estàs curradíssim. O sigui, una noia estupenda, sí, guapíssima, esbelta, esportista, amb 7 fills i un barret de cowboy enmig d'una granja d'Oklahoma, es passa el dia fent pastissos de poma. I fa 250 pastissos al dia i 250 vídeos, un per cada pastís.
Sí.
No veieu que això és mentida? O sigui, que no pot tenir una... O sigui, que, és que ni que, encara que tinguessis xatxos que t'estiguessin fent la feina tot el dia, o sigui, no pot ser que aquesta persona...
Aquella darrere
és
que són dones que al final
projecte...
sí que són empresàries,
bueno,
perquè les xarxes socials generen milions
de... És una feina, i segur que aquesta noia passa son per les nits, però el dia que es grava s'ha maquillat, s'ha posat... perquè no ho sembli.
Aquí estava la Rorro, no?, que també es fa molt famosa per parlar i dir a Pablo li apetecia o que hoy le cocinara, no sé què, i anava a comprar, anava quasi a veure com estava el blat o l'ordi en aquell moment. Jordi Gili, què tal? Benvingut.
Bon dia, perdoneu el retard, però...
No passa res.
A vegades les coses van com van.
Estàvem parlant de les manifestacions del 8 de març, però sobretot d'aquests discursos, no?, que estem veient de molts joves que estan anant també a la contra i de discursos també des d'algunes administracions que estan governades per la dreta o per l'extrema dreta, com fins i tot vam veure ahir a Madrid, com es va cancel·lar en directe un monòleg d'una actriu feminista a un ajuntament d'un dels municipis de Madrid. I per tant, com hi ha una regressió, no?, en tots aquests discursos. Tu, Jordi, com estàs vivint
jo,
tot això?
Bueno, sincerament he de dir que ho visc bastant com a espectador, com és normal, no? Jo estic molt d'acord amb aquesta preocupació d'aquesta regressió que hi ha per part de la gent jove, o d'una part de la gent jove, però que és clar que, com es comentava abans, fan molt de soroll per les xarxes i tal i qual. Però jo sempre que s'acosta aquesta data recordo un ple municipal que, i estic parlant ja de bastants anys enrere, que jo intentava fer un raonament en el sentit de dir-me, tant de bo un bon dia deixi de tinguer-se que celebrar aquesta festa, perquè la normalitat entre homes i dones en tots els aspectes de salaris i de tracte i de tot això, doncs sigui la cosa més normal del món, no? I recordo que en aquell moment la regidora de Torn em va saltar la jugular i, menys feixista i no sé quantes coses més, em va dir de tot.
Aquí ho hem dit al principi, que tant de bo algun dia això no se celebri, bueno, la manifestació, doncs, perquè moment, és cansadíssim.
En aquell moment
estona reivindicant, Jordi, probable, que es necessita els mateixos drets.
És probable que jo no m'expliqués suficientment bé o que hi hagués una necessitat imperiosa de que això s'ha de seguir celebrant peti-qui-peti. No sé, la veritat, que no. La veritat és que em va saber greu allò, perquè la meva intenció precisament era que hi hagués normalitat.
Sí, sí.
Que hi hagués normalitat, i si a vegades hi ha desavinències entre homes i dones, també hi pot haver entre dones i dones i homes, i la canalla, tot, un moment o altre tots ens barallem, un moment, però vull dir que no sigui una cosa fins i tot institucional, perquè al capdavall, que en una empresa, no sé la funció pública com funciona, però segurament si gratéssim una miqueta, jo també podríem trobar, no sé com es diu en català, bretxes salarials entre homes i dones, sí, en una mateixa feina, inclús a la pròpia administració, no ho sé, per tant no puc assegurar-ho, però és veritat que no té cap mena de sentit que especialment amb el tema del sol. Jo vaig tenir la sort de treballar en una multinacional americana, que ara no és que siguin els nois que estiguin més de moda, però bueno, aquell moment per mi va ser un goig poder treballar aquella empresa, i en allà els salaris, en funció de la feina que tenies aquest sou, siguis home i siguis dona. El fet real és que en l'empresa treballaven moltes més dones que homes, tant d'això a la direcció com a la producció, com a tot arreu, no? I ho feien com una cosa molt natural, no per dir no, és que s'ha de... no, perquè si aquesta persona és la responsable d'això i aquest senyor és el responsable d'això, doncs el sou és aquest i és exactament el mateix, no? I per descomptat que encara que desgraciadament tenim una altra data, el mes de novembre, que és la de la violència de gènere, que malgrat els esforços que es fan, les campanyes, etc., hi han unes campanyes soterrades molt més potents, que és el que comentava la Marga, tu perquè et poses aquesta pandilla, amb qui estaves parlant, però
quan
bueno,
estaves, sí.
Però escolta, aviam, això...
Marc.
Sí, dues idees. La primera és, contestant als comentaris que fèieu ara, és que el fet de que una empresa prengui la decisió de pagar de manera igualitària els homes i les dones, és a dir, que pagui el càrrec, que pagui les funcions, no és un fet natural. És a dir, no és una cosa que vingui, que parteixi de la bona voluntat de l'empresari de torn. Podria donar-se el cas excepcional de que fos així, però això normalment és conseqüència d'una legislació. És conseqüència d'una pressió social en una direcció concreta, perquè no podem perdre de vista que les dones parteixen des d'un punt de partida diferent que els homes, i és que les dones s'encarreguen de perpetuar l'espècie, d'aquesta espècie humana que tenim, perquè són les responsables de donar llum, de moment, fins que la humanitat ho faci d'una altra manera, i per tant això té unes servituds associades que la posen en franca desigualtat bàsicament,
sí.
Perquè s'ha de fer càrrec de la lactància, perquè s'ha de fer càrrec d'una sèrie de coses que tenen a veure amb el seu cos i amb la vida del nadó. Llavors, si tu no fas una sèrie de mesures legals que intentin compensar això d'alguna manera, doncs et trobes amb que els empresaris, si només van a mirar el benefici econòmic, que és el que fan habitualment, doncs els hi surti més rentable, doncs, per exemple, contractar un home que una dona i aquest tipus de coses, no? Llavors, al final, aquestes situacions idíl·liques que comentàveu són normalment fruit d'una legislació d'acord amb aquests drets que estem reclamant. Després, per una altra banda, sí que és cert que tenim, doncs, sembla, no?, aquesta espècie de remor de malestar entre la joventut que pugui estar abraçant aquestes tesis una miqueta més conservadores, o diguem-li com vulgueu, però també hem de posar en valor que hi ha hagut avenços en legislació en els últims anys en aquest país. En aquest país, potser en altres no, però en aquest país hem avançat força. S'han posat negre sobre blanc una sèrie de coses que abans no existien, i aquestes mesures legals solen portar una contrarreacció que fa que certa gent que no està interessada en que aquesta igualtat de facte sigui real, doncs, bueno, mogui els seus ressorts, les seves capacitats a nivell mediàtic, a nivell polític, per intentar tornar a la situació que teníem abans. i ja està.
Totalment. Marga, no sé si tu també en l'exercici de la teva carrera com a política t'has trobat aquestes desigualtats en algun moment.
Sí, clar, jo que penso que totes les dones ens han trobat en un moment o en un altre en una situació de desigualtat, i per això és necessari encara, no? I potser avui una mica més aquesta lluita per assolir la plena igualtat. Vull dir, hi ha coses molt, molt... Ho ha dit el Marc, que és que partim d'una desigualtat, i per mi una són les cures, també, no?
També,
les cures,
també.
Les cures de la...
De la gent gran.
Sí, sí, tant de la gent gran com després fer-te càrrec, entre cometes, de la casa i dels infants. I això no canvia. O sigui, jo ja tinc 65 anys i no han canviat, no? Vull dir, les reunions es posaven i ara ja no, ens ha costat, no? Però sempre a última hora de la tarda i fins tard. Diu, bueno, no molt tard, les 9. Saps que mai acabes a les 9, clar. Acabes a les 10. Mm-hmm. I després te'n vas al bar a fer la cervesa.
No. No,
perquè nosaltres, les dones, jo, en aquest cas, doncs havia de passar per casa dels pares i després ja no tenia fills petits, però bueno, havies d'anar a casa. Vull dir, a mi, que ningú em digui que a les 9, quan estaves al bar, s'havia acabat la reunió.
No, no,
que
clar.
No.
Sí, sí.
Perquè no.
No funciona així.
No funciona, vull dir, no. Això doncs va costar i, bueno... Pues, ja es dona que les reunions comencen a les 5, acaben a les 8 i bueno, la cervesa la fas en un altre moment o la fas abans, on tu puguis estar i està amb aquella jiji jaja que al final s'acaben prendre decisions en les que tu sí. No has estat per molt car o per molt tinenta d'alcalde que estiguessis. Aquesta podria ser una que és molt senzilla i dius, ah, pues no, si anem a fer una cervesa no parlem de res, mentira. Perquè el dia que tu et quedes, potser no parlen igual, però sí que acaben... Efectivament, alguna cosa es parla. Per tant, aquí ja és un dels temes que s'ha tingut que lluitar, no? I que hem de continuar lluitant-lo, perquè que no celebri el 8 de març, jo penso que bueno, com pot ser un dia de record a totes aquelles dones que ens han portat aquí, ara, en tots els avanços que hem tingut, però és veritat que ha de deixar de ser una jornada de lluita. Perquè hem de lluitar per els nostres drets, que són drets. No és que es regalin res. Llavors, bueno, pues, sí. A tots els nivells es dona aquesta diferenciació d'homes i dones, sí.
Volíem parlar també d'un altre tema, i és que aquesta tarda hi ha una nova xerrada al voltant d'una exposició que hi ha al Cèntric sobre com es vivia la dictadura quotidiana, perquè és un tema que ara també s'està romantitzant des de les xarxes socials. Aquesta tarda precisament es parlarà de com es perseguia la intimitat, això doncs, que també ara es continua sentint, no? que estimin qui vulguin però que ho facin dins de casa, doncs això era un control perquè van ser detingudes moltíssimes persones, al voltant de 5.000 persones, doncs, des d'aquella llei famosa de vagos i maleantes amb la seva modificació del 54 i també amb la de perillositat social. Després parlarem amb l'arqueòleg Jordi Ramos i també amb el Jordi Petit, que és un referent en la lluita pels drets LGTBI, i de fet ho parlem perquè ahir va haver una agressió homòfoba a Vitòria per part de tres menors que van anar perseguint dos homes que sortien d'un local i els hi van estar insultant i doncs, donant-los cops i per tant doncs, assetjant-los i agredint-los de manera directa. Això va passar ahir i va passar amb els agressors que eren menors d'edat. Per tant, és un tema que després de tantíssims anys continua i es continua parlant de com es vivia de bé en Franco. És un dels temes, no, que ara sortim al carrer a preguntar joves i els joves sembla que han romantitzat aquesta etapa. No sé què en penseu, si també heu sentit alguns discursos doncs pel carrer de joves que parlen d'aquests temes o fins i tot aquest insult, no, que es diuen al pati o de maricón, que continuen dient-se d'unes coses que semblava que era una pantalla passada ja, que s'havia superat.
Con Franco esto no pasaba. No, jo no he tingut l'oportunitat de sentir, sí que he vist vídeos i coses de persones que han proferit aquest tipus de comentaris en públic o en privat pel carrer, sobretot també joves,
Sí.
Però jo no ho he vist directament, també perquè ara mateix surto poc al carrer.
Clar, però, bueno, estàs en una altra etapa.
Sí, una altra cosa. Però a mi m'agradaria posar el focus, és evident que la joventut totes les culpes les donem sempre a la joventut, sí. Però a mi m'agradaria saber que d'aquesta joventut d'on ho ha après això, no? D'algun post ho ha après. Algú que no és jove li ha ensenyat, vale? Però jo voldria fer un al·legat aquí una mica en defensa de que qui ha de donar exemple aquí són les institucions. És a dir, si el que hem de tenir són si tenim un ordre jurídic que això ho prohibeix, no? I se suposa que ho puneix, doncs això s'hauria de veure i hauria de ser exemplaritzant. O sigui, a mi, per exemple, el que et comentava abans a micro tancat, no? Sí. El tema de l'agressió que hi va haver al Burger King a Barcelona fa uns anys i que sembla ser, si no estic equivocat, que la sentència que ha sortit és força decepcionant, no? Anem a dir, per dir-ho de manera fina, quan una persona t'està dient que te voy a volver heterosexual a hòsties i aquí no es veu un acte de violència o com a mínim no una violència suficientment punible, doncs aquí estem donant un missatge. O sigui, si un jutge o una jutgessa, no tinc idea, diu això, no? I no veu aquí un acte de violència, quin missatge estàs traslladant a joves i adults de la societat? Ja està. Ja està, és que no hi ha res més a dir. És que jo aquí a la ràdio podem parlar 200 hores sobre això, però si qui té el poder simbòlic no exerceix la llei com se suposa que l'ha d'exercir i no defensa a les persones que estan en desigualtat en els moments en què toca, doncs home, doncs llavors apaga i vamonos, no tenim res a fer.
Jordi.
Sí, no, és cert. No, el problema és que tornem a anar una altra vegada al tema de les institucions, i en aquest cas jo crec que durant els 50 anys que portem des de la mort del dictador no s'ha fet una pedagogia i a les escoles no s'ha explicat seriosament, no únicament en un sentit de revenja, sinó explicant més o menys què és el que va passar en aquella època, perquè és veritat que ara parles amb gent jove, no tenen punyetera idea.
No.
De què va representar el franquisme.
Perdona, Jordi, és que els cursos d'història quan jo estava a l'institut s'acabaven a la Segona Guerra Mundial, s'acabaven abans del franquisme, s'acabaven a la Segona Guerra Mundial, i si tocaves la Guerra Civil, gràcies, normalment no la tocaves gaire. I de franquisme no se n'ha parlat mai, almenys a la meva època d'estudiant.
No. Ni se n'ha parlat, ni... Clar, i aleshores això, a diferència de lo que sembla ser que en altres països sí que s'ha fet, fa que hi hagi aquesta ignorància que sembla que el franquisme va ser Hollywood, va ser l'època d'expansió, que va ser cert, l'època del turisme, l'època dels embassaments, que mira, ara, bastant bé que ens van ara, però també va ser l'època de la repressió. Avui per exemple s'enterra el poble de l'Ordal un sacerdot que sortia ahir en el diari, mossèn Joan Soler, de 90 i pico d'anys, que va ser el primer capellà d'aquí de Barcelona que van empresonar, i una cosa que avui dia semblaria una salvatjada, i en aquell moment encara més, però ho van fer-ho. Estava oficiant un casament i va entrar la policia i se'l van dur amb les vestidures de la celebració i tal, se'l van dur i va estar a la presó una bona temporada a la Model, perquè deien que havia amagat uns d'ETA o no sé què. Clar, i totes aquestes coses, i això, vull dir, ara és una anècdota perquè el fet s'ha produït aquest cap de setmana, no? Però quantitat de gent que van estar a la presó, que van estar fusellats, que van desaparèixer per art de màgia i tal, i això s'hauria d'explicar, però no simplement amb un pla de venjança, sinó de saber, escolta'm, amb segons quins plantejaments que ens hi juguem que torni això.
Totalment.
I veient el que està passant a Europa, en alguns països que tremoles.
Marga.
No, estic una mica amb el Jordi, no? De dir, aquí van viure una dictadura, va morir el dictador, no és que ens carguéssim la dictadura, i no ha passat res, no? Dictadors de la mateixa època, portem el Hitler o portem a Mussolini, vull dir, a Alemanya i a Itàlia es va fer, vull dir, fora estàtues. I aquí hem mantenit coses i coses de Franco i les hem donat per vàlides. No sé si per por. Jo, en el meu cas, en la meva família, el meu avi va estar empresonat uns quants anys sota pena de mort i al final va arribar un índul, i a casa no es parlava de política ni de lo que havia passat. Però és que després a l'escola, pues això és el que ha dit el Marc. Tampoc. Aquí ja no sé si era la por o no la por, però bueno, tot això havia...
La desídia, o bàsicament el no voler remenar, suposo sí. que és una espècie de passar pàgina malentesa.
Sí, mal fet, no? I vull dir, no va passar, no va passar res absolutament. Llavors, ara arribem a un punt en què no hi ha coneixement. No hi ha coneixement del que va passar al nostre país, del que va passar amb els nostres avis o amb els nostres pares. Vull dir, i que diguin, en Franco se vivia millor, vull dir, nen, és que tu no saps que fins al 77 o no me'n recordo quin any, o 75, la teva mare no podia tenir una llibreta d'estalvis, una cosa tan senzilla com tenir els seus estalvis al seu nom. O havia de demanar permís al seu pare o al seu marit per treure's el carnet de conduir.
O per anar a treballar.
O per anar a treballar. Coses tan senzilles com això que avui donem, sí. com pot ser d'una altra manera, com pot ser, no? Vull dir, jo crec que aquí ho van tancar molt malament, clar. Molt malament, i queden poders, i queda molta gent de la vella escola.
Nostàlgics, clar.
És que, a més, o sigui, aquí es parla molt de la transició, que va això va ser Hollywood, no, i en aquell moment hi havia col·lectius que preconitzaven la ruptura. És veritat que potser amb la por de lo que havia passat i tal, doncs la gent vam ser una miqueta com més conservadors, no? I vam fer la transició, que tal i qual, però esclar, és una transició que es va fer falsa. Perquè els grans poders de l'Estat no es van tocar. La judicatura va quedar... Li van canviar el nom. Del Tribunal d'Ordem Público al Tribunal Suprem o alguna cosa d'aquestes.
L'Audiència Nacional,
és igual. Sí, sí. Però llavors, per entrar aquí has de ser fill d'aquest o fill de l'altre, tal, no és una cosa... I qui diu això, diria que una miqueta l'exèrcit, una miqueta es va democratitzar una miqueta, sobretot amb l'eliminació del servei militar obligatori, que volia dir que la quantitat de soldats doncs disminuïa dràsticament, i alguna altra cosa, però els pilars fonamentals. I després, això no té res a veure amb el que estem parlant, però ens van colar la monarquia, que anava amb el paquet, la mania que hi ha en aquest país de fotre tot en un paquet, i llavors, esclar, o ho acceptes tot o no ho acceptes tot, i potser seria hora d'un dia posar referèndum si volem rei o no.
Doncs aquí deixem el teu suggeriment, a veure si algú t'agafa el guant. De totes maneres, recomanem aquesta exposició, que continuarà fins al mes d'abril, per explicar com es vivia la dictadura quotidiana aquí al Prat, perquè d'aquesta manera segur que també s'entén una mica millor. És una exposició que van a veure els instituts de la ciutat, i que també podem anar a veure amb els nostres joves de casa, perquè segurament pugui ser una excusa, no?, per poder parlar-ne més obertament. Volíem també abordar el conflicte amb l'Iran, perquè continua després de més d'una setmana. Semblava que seria una cosa molt més ràpida. Ara ja parlem de que és un conflicte que es cronificarà segurament, i ja estem notant quines són les primeres conseqüències. No sé si heu anat a omplir el dipòsit de benzina i de retruc tot el que començarà a encarir-se, perquè al final la benzina és la manera de moure's de gairebé totes les mercaderies que comprem actualment. I què en penseu d'aquest conflicte? No sé com l'esteu seguint més enllà de la butxaca, perquè al final estem veient com els equilibris mundials també s'estan movent, Marc.
La butxaca evidentment és una de les conseqüències, però a mi em fa una mica de ràbia que només mirem la butxaca sempre d'aquestes coses. És com, no, clar, a mi això perquè em toca, no? Ara com que em tocarà la gasolina, doncs fota't si et toca la gasolina. O sigui, vull dir, clar que et toca la gasolina, però és que no t'està tocant només la butxaca, t'està tocant l'essència mateixa de la civilització. És a dir, tenim, per resumir-ho molt, 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 serà de ser alguna cosa, però amb tres frases, tenim el líder del feixisme nord-americà, el senyor Donald Trump, que amb la seva, amb el seu deliri per culpa de la pèrdua de l'hegemon que estan, que s'està produint en favor de l'economia i de la potència xinesa, que en els propers anys és molt probable que li passi la mà per la cara, intenta desesperadament alterar els fluxos de matèries primes del món atacant un país que no coneixen probablement, i que té més història que els Estats, però 10 vegades més història que els Estats Units.
I ara ve
i que probablement resistirà, si m'apures, als Estats Units quan aquests es desintegrin algun dia, saps? És a dir, això evidentment sense sense posar en valor ni defensar ni molt menys la tirania iraniana, que com és lògic. Però a més, hi ha una petita reflexió només com a punt per veure les coincidències, no, tan meravelloses que passen. Oh, resulta que el líder del feixisme nord-americà, amb el seu atac atroç contra els iranians, ajuda una altra vegada al líder del feixisme rus, que és el senyor Vladimir Putin, facilitant-li la venda de petroli a tot el món ara mateix, no? I per tant, fotent-nos una pantuflada a la cara a tots els europeus una vegada més. O sigui, fins a quin moment no ens donarem compte que aquest senyor